Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Com comentàvem, avui se celebra el Dia Mundial de Lluita contra la Sida, una jornada de sensibilització que s'ha viscut institucionalment avui a Barcelona i a la resta de Catalunya, amb crides a la sensibilització, com dèiem, i a abordar la problemàtica que afecta 35 milions de persones que han mort a causa de les malalties relacionades amb la problemàtica. A Espanya es calcula que actualment viuen amb el virus 150.000 persones. Canviem de tema. S'ha aprovat un dèficit del 0,6% amb l'oposició de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. Aquest és el resultat d'un dels aspectes de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'ha fet aquesta tarda a Madrid. El nou sostre de dèficit ha tirat endavant amb el vot en contra d'aquestes tres comunitats. Les comunitats governades pel PSOE s'han abstingut. La reunió presidida per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el ministre Cristóbal Montoro també ha aprovat un límit de dèficit del 0,3% per a l'any 2018 i arribar a l'estabilitat pressupostària al 2019. També us expliquem que PP i PSOE precisament són notícia perquè han ultimat avui un acord per als pressupostos generals de l'Estat. Els socialistes estan disposats a permetre la tramitació dels objectius de dèficit públic si es compleixen, sobretot, un augment del salari mínim interprofessional fins als 707 euros i també que el govern espanyol concedeixi un dèficit del 0,6% del producte interior brut a les autonomies, com així s'ha produït en la reunió d'aquesta tarda. Hem sabut també aquesta tarda que la Seguretat Social ha decidit treure gairebé 10.000 milions del fons de reserva de les pensions. Els diners són per pagar la paga extra dels jubilats aquest proper mes de desembre. I recordem, per acabar, que ha estat absolt per manca d'acusació el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Garganté, que se li atribuïen coaccions a un metge perquè canviés l'informe sobre les lesions d'un manter.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor, perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
Qui s'excusa, s'acusa.
Anònim.
Thank you.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Parlem de recuperació econòmica, però les dades de l'atur segueixen marcant uns percentatges que ronden el 20% de la població activa a Espanya, és a dir, 4 milions de persones registrades. Sobre aquestes dades i per grups de població, les dones són les més afectades en totes les edats i d'entre els grups per edats, els joves, amb una xifra de 46%, són els més castigats. També els majors de 45 anys tenen fortes dificultats per reinserir-se al mercat laboral. Avui parlem sobre el mercat laboral present i futur amb Ignasi Rafel, enginyer industrial, MBA de SADE i PDG d'AIS, Caça Talents i soci director de Talman Group. I a la segona meitat del programa parlarem amb l'actualitat econòmica i social, tota l'actualitat econòmica i social, amb els nostres tertulians d'avui, Joan Contijoc, Raquel Parisi, Neus Vidal, benvolgudes, benvolguts, benvinguts al Plusvàlua, el programa sobre actualitat econòmica i social amb clau de valors. Com sempre, amb el suport del CES, Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui us parla, Carla Gràcia. Comencem el programa d'avui, avui amb música de solidaritat pel Dia Mundial de la Sida.
L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Joan Maria Solà, secretari general del CES, Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens porta avui l'editorial i comença així. La forta crisi d'aquesta segona dècada del segle actual demostra que les receptes de la Unió Europea, la flexibilitat, la reducció salarial i l'austeritat fiscal, no han aportat resultats del tot positius. El consum segueix a nivells molt baixos i ha augmentat la desigualtat i la pobresa. L'efecte més negatiu derivat de les solucions aplicades amb l'objectiu de fer front a la crisi és, sens dubte, l'impacte dramàtic sobre la situació laboral. Perquè, si bé les mesures preses han aconseguit un cert creixement de l'activitat amb la consegüent reducció de les taxes d'atur, la conseqüència directa ha estat un enduriment de les relacions laborals, la precarització de la seguretat ocupacional i, en especial, un augment de les contractacions temporals i de la limitació dels salaris. Les polítiques públiques del govern de Rajoy, com la reforma laboral del 2012, han facilitat aquesta situació. Els canvis que comporta aquesta reforma són una major flexibilitat de la relació laboral, desequilibris entre el poder de les empreses i el dels seus empleats, així com una clara desprotecció dels treballadors. L'ortodoxia econòmica ens promet que un mercat laboral més flexible facilitarà la creació d'ocupació. Però aquesta flexibilitat, de moment, ens porta a una major precarietat laboral, una disminució dels nivells retributius i, en definitiva, a un augment de la desigualtat entre els ciutadans. A tot això, hem de sumar el lent descens del nombre d'aturats, que es manté amb xifres dramàtiques, i el nou fenomen dels anomenats treballadors pobres o working poor, els treballadors que no tenen continuïtat a la feina o la tenen amb intermitències. El que és evident és que la incipient recuperació econòmica dels darrers anys no arriba al conjunt dels ciutadans i, per tant, al marge de les propostes actuals, cal buscar vies de sortida i suport a la situació de moltes persones que han de viure en uns nivells de pobresa i abandó preocupants.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles, La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Avui parlem sobre el mercat laboral, el present i el futur, el plusvàlua, amb Ignasi Rafel, enginyer industrial, MBA de SADE i PDG de l'IES, Caça Talents, soci director de Talman Group, empresa dedicada a la recerca i selecció de professionals, sobretot directius. Bona tarda, senyor Rafel.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres per parlar d'un tema delicat, potser l'assignatura més pendent que tenim a Espanya. La meva pregunta inicial, doncs, no pot ser una altra, no? Perquè el senyor Joan Maria Solau afirmava a l'editorial d'avui, sembla que els números diuen que hi ha una recuperació econòmica i les xifres de l'atur tendeixen a la baixa, però la situació segueix sent difícil. Tenim encara un 20% d'atur, cosa impensable en molts altres països, tant d'Europa com del món occidental. Vostè, com a consultor que treballa amb les empreses, que el truquen quan necessita personal, nota una millora en el mercat laboral?
Sí, sens dubte. Nosaltres, com a activitat, com a sector, som un indicador anticipat dels cicles econòmics. Nosaltres ens donem compte de les crisis abans d'hora i també en sortim abans. I sí que puc dir que nosaltres, i parlant amb col·legues meus de professió, doncs podríem dir que des de fa més d'un any hem notat ja aquesta recuperació. És una recuperació evident, és una recuperació sostinguda, però que només cal veure el carrer. Jo aquest matí jo he vist que s'han cugat. Baixar pels túnels ara ja és un calvari. Vull dir, trobes cues sí o sí cada dia. Aquest matí anava a veure un client i el que abans tardava és d'anar a lliçar, el que abans tardava mitja hora, avui he tardat una hora de les cues.
Abans és fa dos anys?
Abans és fa menys, no, un any. Vull dir que ho veiem, i si anem per Barcelona, les furgonetes que estan aparcades als laterals carregant i descarregant cada vegada són més. Vull dir, jo penso que hi ha indicadors que fan evident que hi hem recuperat. Ara, com es trasllada això a l'atur? Doncs, bueno, és un procés algo més lent, però sí que és evident que això està millorant, tot i que la xifra del 20% sabem que a Espanya, doncs sempre que parlem del percentatge d'atur, hi ha un percentatge ocult. La plena ocupació a Espanya, doncs, té un índex d'atur ja elevat. Per tant, hem de pensar que hem de millorar i queda molt per fer, però, bueno, ja sé, la millora...
4 milions de persones són moltes, encara.
Sí, el que passa és que tindríem que veure si realment aquests 4 milions estan tots sense feina. O estan fent feines pel seu compte, estan fent feines amb bé o estan treballant d'una altra manera.
El que està clar és que no tenen un contracte laboral i que fa 5 anys sí que el tenien. I tenim, sobretot, uns grups de població especialment afectats, que és els joves, que amb aquestes taxes d'atur de fins al 46%, i majors de 45 anys.
Sí, són dos col·lectius que estan patint la crisi, cadascú d'una manera diferent, cadascú viu per raons diferents. Jo crec que és una llàstima que haguem perdut una o dues generacions de joves recent llicenciats que s'han trobat molt ben preparats i sense feina, i aquestes generacions són complicades, perquè es trobaran que la primera feina estaran en unes condicions iguals que els que acaben la carrera, que estan més, han acabat abans, són més joves, i tenen un problema de la mateixa manera que els més de 45 anys. Penso que són professionals, en la majoria dels casos, amb força talent, amb força capacitat intel·lectual i capacitat de treball.
Experiència.
I molta experiència, que no es pot quedar sense ocupació. Pensem que una persona avui en dia, als 45 anys, està a la meitat de la seva vida laboral. O sigui, que el que li queda.
Una persona amb 45 anys avui és rebutjada pel mercat laboral?
No és rebutjada. No és rebutjada. El col·lectiu de més de 45 anys, si l'analitzem una mica, el comportament que té en el mercat laboral, són professionals que han patit, o sigui, s'han quedat menys sense feina durant la crisi, o sigui, han patit menys al passar amb una situació d'atur. Si mirem també la seva reincorporació al mercat laboral, també ha sigut més ràpid, o sigui, han tingut un comportament davant de la crisi millor, però sí que és veritat que si analitzem el percentatge d'aturats de llarga duració, el 70% són de més de 45 anys. És a dir, tenen un bon comportament. Per altra banda, doncs una persona de 45 anys, que ara a les empreses doncs és un perfil que denota més estabilitat, i per tant això agrada, però sí que quan ja estan en situació de llarga durada a l'atur, són més complicats, sí. Tenen més dificultats.
Per retornar,
sí.
I què li diria a una persona que ens estigui escoltant i que estigui en aquesta situació?
A veure, jo li diria que, a veure, per trobar feina s'ha de treballar, ha de buscar feina. Hi ha un concepte que és l'ocupabilitat, és a dir, ser molt conscient de quins valors tinc i qui els pot necessitar. Hi ha gent que s'ha quedat a l'atur, potser després de molts anys de treballar, i se'n dona compte, doncs, de que no està reciclat amb tecnologies, que no està reciclat amb idiomes, que no està reciclat amb algun tema, doncs, de més de formació. Per tant, doncs això ho ha de...
Cal fer-ho
i no descartar, doncs, altres opcions com pugui ser l'autoocupació. L'autoocupació des del punt de vista personal, o buscar fórmules d'autoocupació, doncs, més acompanyades, com pugui ser, doncs, un negoci, doncs, franquiciat. O sigui, buscar maneres de seguir el mercat.
Estem parlant amb el senyor Ignasi Rafael Casatalent, soci director de Talman Group, empresa dedicada a la recerca i selecció de professionals. I parlàvem d'aquest grup de majors de 45 anys que troben dificultats per tornar a entrar en el mercat laboral. Els anglesos han començat a parlar d'un vocable que es diu aging, és a dir, on les empreses valoren més les persones més joves que les persones grans en el món laboral. Aquí creu que passa el mateix?
Jo no ho he detectat. Jo no he detectat que hi hagi aquesta migració, o aquesta migració com a mínim forçada, que això sigui així. Però diria que, com comentàvem a la pregunta anterior, seria un gran error. O sigui, jo crec que si analitzem els valors de cada un dels professionals amb diferents estadis de la seva vida professional, doncs d'acord, els joves segurament doncs tenen un altre nivell de preparació, tenen potser una facilitat amb les noves tecnologies, doncs millor que una persona que li ha agafat de més gran, però per altra banda, en una empresa, la maduresa, la capacitat de prendre decisions, la capacitat d'agafar distància davant de segons quines situacions, la templança, jo penso que és necessària, i per tant el que hem de trobar és una bona combinació dels dos, i que convisquin, que no es trepitgin i que cap dels dos es clogui a l'altre.
L'altre grup important són els joves. Molts joves amb talent marxen a altres països a treballar. No tots marxen perquè ho volen. Molts se'n van empesos per les limitacions laborals que es troben aquí. I d'aquesta manera, una mica l'esforç de l'administració pública per aportar una formació d'alt nivell, que a més és una formació pública, acaba, d'alguna manera, no rebent fruits en un futur professional.
Mm-hmm. Això, a veure, ja fa temps que se'n parla, no?, de que els joves marxen fora. Jo crec que això ho hem de llegir amb clau una mica realista, no? O sigui, que els joves marxin fora a treballar en si mateix no és dolent, jo penso que és molt bo. O sigui, els hauríem d'incentivar que tinguin experiències internacionals, perquè doncs tenen les experiències internacionals, es relacionen amb altres cultures, tenen una visió molt més àmplia del món. Vull dir, tot això és molt bo. Quin és el problema? Si marxen i no tornen, perquè llavors és quan sí que perdem aquesta inversió que s'ha fet en formació d'aquests joves, que al final se'n beneficien altres països. Si això no és així, o podrem dir que un gran percentatge d'aquests joves, després d'aquesta experiència, tornen a Espanya, jo crec que tornen enriquits, tornen amb unes experiències diferents i tornen, com deia, doncs, amb aquesta visió molt més ampla del món. És preocupant, sí, però jo crec que de la mateixa manera que molts estrangers volen venir a treballar a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, per què no ho han de fer els nostres joves quan tinguin les oportunitats o quan canvi el cicle del mercat?
Les oportunitats aquí per un treballador són les mateixes que a Europa, un país europeu o que als Estats Units? Vostè que
les
valora...
oportunitats...
Vostè que pot valorar una mica les condicions laborals...
Sí. Bé, jo diria que si ho portem en un cas potser més extrem, no?, que seria Estats Units, a veure, les oportunitats potser són les mateixes. El que canvia molt és el tipus de relació laboral. L'excessiva o l'extrema flexibilitat que tenen allà, doncs fa que les oportunitats, doncs, el dinamisme d'ocupació i al final doncs, la taxa d'atur és molt més baixa, doncs fa que aquesta rotació sigui molt més àgil, hi hagi menys gent a l'atur, però a la vegada has d'estar disposat a viure doncs, amb un canvi permanent, no només de feines, sinó d'empresa, de ciutat.
És una mica una altra cultura, encara.
Sí, totalment. Totalment.
Senyor Ignasi Rafel, les condicions laborals després de la crisi han canviat, els sous no són els que eren i les condicions probablement tampoc. De manera detallada, vostè què creu? En què ha canviat?
A veure, les condicions laborals, a veure, les podem associar com a, si parléssim del preu dels pisos, i permeteu-me que faci aquesta simplificació i aquesta, potser, banalització d'això. Però el mercat de treball es comporta com un mercat i, per tant, està regit per les lleis de l'oferta i la demanda. Doncs, si hi ha més demanda que oferta, els preus pugen. Si hi ha més oferta que demanda, els preus baixen. O els sous, en aquest cas, baixen. Durant la crisi que ha passat, doncs, que hi havia molta més gent buscant feina que gent que volgués contractar. Per tant, això fa que els sous baixin perquè la gent doncs, que té necessitat de treballar doncs, baixa les seves expectatives, inclús per sota de nivells doncs, que abans no ho hagués fet. I podem parlar de que doncs, els sous poden haver baixat doncs, de l'ordre d'un 20%. Què passa? En el moment en què es recupera l'economia, doncs les empreses tornen a contractar i en la mesura en què el talent o les persones que tu vulguis contractar són un bé escàs, tenen altres alternatives i les has de captar, evidentment no tot és el sou, però el sou és un element important que, doncs, que la gent tornarà a voler-ho conciliar a lo que era abans. Estem lluny encara, jo crec, de lo que serien els sous precrisi, però sí que estem veient doncs, que hi ha la gent que vol canviar té diferents alternatives i, per tant, es posa en valor i això fa que, si vols captar aquest talent, doncs, la part de retribució, que és un element important, doncs, torni a estar una altra vegada cap amunt.
Com vostè apunta, no tot és la retribució. Què és el que demana avui un treballador qualificat que pugui optar a posicions diverses?
A veure, jo et diré el que demanen, però també m'agradaria, home, projectar-ho una miqueta més enllà, perquè jo crec que el que viurem en el futur és una mica el que ja estem començant a veure en el present. No sé si, bueno, el terme VUCA, que és un terme que s'està acunyant ara, que té a veure amb la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l'ambigüitat dels mercats de futur, condicionarà moltes coses, condicionarà com seran les empreses del futur, com s'estructuraran, quines seran les professions de futur, també vinculades a aquests canvis que estem visquent, de la digitalització, de la robotització, i tot això farà doncs, que doncs, els professionals també siguin diferents. Els joves d'ara doncs, no tenen els mateixos valors que abans. La fidelitat a l'empresa no la valoren de la mateixa manera, ja no pensen en termes de l'empresa per tota la vida. Valoren molt més que abans la conciliació entre la vida personal i la professional, i no només és la família, pot ser la família, poden ser els amics, pot ser l'oci, pot ser les aficions, i això ho estan valorant d'una altra manera. Posen en valor, o sigui, busquen també empreses més alineats amb els seus propis valors. Els joves d'avui, doncs, termes ja que tenen que veure més amb la sostenibilitat, la cura del medi ambient, doncs tot això farà que les empreses tinguin que anar mutant i a la vegada doncs, els professionals també, no? I llavors què busquen els...
Les empreses, no? Seria una mica l'altra pregunta.
Les empreses busquen, i cada vegada la tendència serà molt més accentuada, a que anem en un món en què el que serà escàs és el talent. Perquè hi ha molta part, que la digitalització de les empreses, tot el que té a veure doncs, amb el big data, amb la robotització, doncs, automatitzarà i farà que moltes feines doncs, perdin sentit. I quan parlem d'això, pensem sempre en feines de manufactura, feines manuals, feines... Jo no sé quan li queda de vida un pilot d'aviació militar. Vull dir, ara que hi ha els drons, vull dir, al final els avions els conduiran nanos de 24 anys que saben jugar amb un joystick. Un conductor d'un tren o inclús d'un avió. Per tant, que no tenim nassos de pujar-nos en un avió que no el condueixi ningú, però segur que ja avui ja seria possible. Per tant, hi ha moltes professions que es veuran afectades per això i per tant, ens haurem d'adaptar doncs, en aquestes noves situacions, els perfils canviaran i la relació entre les organitzacions i les persones doncs, també seran diferents, seran organitzacions menys estructurades, més jeràrquiques...
Més jeràrquiques?
Menys jeràrquiques, perdona. molt més globalitzades, per tant, es tindrà que treballar doncs, d'una manera molt, molt més descentralitzada, molt més també cooperativa. Quan parlem de la precarietat del lloc de treball, quan parlem en termes d'avui, sí que estem parlant d'aquesta
menys
seguretat laboral, però és que això anirà per aquí. I la gent treballarem per projectes. Seran projectes, les empreses tindran projectes i la gent es vincularà a projectes. I aquesta discontinuïtat de les relacions laborals és cap on anirem.
I com cobrirem les persones que en un moment donat no puguin seguir la seva continuïtat laboral amb un projecte o...
És que dependrà de les persones. I les persones tindran que tenir aquesta capacitat d'adaptació, aquesta flexibilitat, aquesta mobilitat i, sobretot, un aprenentatge continu. O sigui, la gent tindrà que anar-se reciclant i quan t'acabi un projecte, doncs, bueno, tindràs que trobar-ne un altre. Però és que també les empreses el que tindran són projectes diferents i canviants.
Molt interessant aquest anàlisi que estem fent aquí al Plusvàlua amb Ignasi Rafel, caçatalents i soci director de Talman Groups. Si li sembla, senyor Rafel, obro micròfons als nostres tertulians perquè puguin també opinar i tenim alguns temes sobre la taula que tocar. Tenim el senyor Joan Contijoc, advocat de Elpidio Silva Advocats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies.
També Raquel Aparici, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
I Neus Vidal, de Recursos Humans, treballadora en el sector dels recursos humans i especialitzada en selecció i mobilitat.
Bona tarda.
Aquest tema que tractàvem ara, no?, del procés de robotització és un tema clau. Segons un estudi de la Universitat d'Oxford, d'aquí a 20 anys, les professions que avui realitzen el 47% de la població activa seran reemplaçades per robots. En canvi, n'hi haurà d'altres que tot just comencen a despuntar, com els especialistes en Big Data, que ens comentava el senyor Rafel, o els arquitectes experts en ciutats intel·ligents. Com veuen aquest futur del mercat laboral?
Sí, bueno, a mi m'ha fet molta gràcia el comentari aquest que ha fet el Rafel en relació com a, sobretot especialment jo crec que a Espanya, en relació als treballadors, el que té a veure amb la capacitat de reinvenció, no? És a dir, antigament, jo recordo quan el meu avi m'explicava que una persona entrava a una empresa i s'estava 40 anys, no? Vull dir, acabava la carrera o començava, fins i tot hi ha presidents de moltes entitats bancàries del nostre país que van entrar de botons i a dia d'avui són presidents d'una entitat molt important. Això, cosa que a dia d'avui no passa, no? Perquè la gent canvia d'empreses, està 2-3 anys perquè sap que hi ha una necessitat de canvi i de mobilitat, no? Llavors, per mi aquest aspecte és fonamental, en el sentit que a Espanya la gent ha d'interioritzar aquesta obligació de reciclar-se, és a dir, per una banda, l'obligació de formar-se de forma continuada, i per una altra banda, el fet de que a dia d'avui sabem que no tindrem la nostra estabilitat laboral ni a la mateixa empresa i possiblement, potser, ni al mateix àmbit laboral. Vale? Llavors, jo crec que aquesta és una premissa que els ciutadans del nostre país, a Espanya, que hi ha una mentalitat més funcionarial o més de, sobretot a la resta de l'estat espanyol, moltes vegades la gent el que vol és una feina fixa de per vida, doncs la gent entén que el nou context globalitzat i on hi ha molta competència a nivell internacional de totes les empreses requereix que el treballador s'adapti a aquest nou marc laboral. ¿Vale? Llavors jo crec que la primera tasca que s'ha de fer a nivell del nostre país és que la gent interioritzi aquesta obligació, que és evident que tots volem tenir una estabilitat laboral i ens agradaria estar en una situació de tranquil·litat, però clar, el nou context econòmic i global comporta doncs que hi hagi un nou marc laboral. ¿Vale? Llavors, la primera tasca és aquesta, que tots els treballadors interioritzin aquesta nova situació i s'adaptin, en el sentit de dir, escolta, m'haig de reinventar o haig de canviar d'àmbit laboral o sapiguer doncs, que no pots estar una empresa tota la teva vida. Això per una banda. Per una altra banda, el fet aquest que diu de la robotització, que jo estic d'acord que sí que és un aspecte fonamental, que canviarà la nostra forma de treballar i de fer. Però no vull ser tan pessimista en el sentit de dir, escolta, que els robots ens substituiran a tots, ¿vale? Perquè és evident que el Big Data, per exemple, és un nou àmbit que pot donar feina a moltes persones.
També es crearan
molts àmbits laborals. Per exemple, jo recordo fa 10-15 anys els matemàtics eren persones que no tenien feina. Mm-hmm. Avui dia qualsevol matemàtic té moltes ofertes de treball. Per què? Perquè totes les plataformes d'internet, començant per Google, funcionen en base a logaritmes i tots aquests logaritmes
els
fan matemàtics. No? Llavors, en aquest cas, jo crec que hi haurà també una adaptació televisió. Un altre cas que tinc molt proper d'un conegut meu, és a dir, molt, en l'àmbit del periodisme. Molta gent que estudia periodisme a dia d'avui tenia l'interès de poder acabar treballant a un diari, doncs a una ràdio. Clar, això són els mitjans tradicionals. A dia d'avui, un periodista pot treballar i es dediquen al tema del Big Data, es dediquen al màrqueting digital i són persones que cada vegada van derivant més, doncs, que van ampliant el seu ventall. Clar, no ens hem de tancar que el periodista ha de ser el periodista que fa 50 anys, 60, era el que redactava la notícia, s'anava a la roda de premsa. Sí, que encara continuen existint, però clar, d'aquest àmbit cada vegada estarà més limitat, però per una altra banda s'ampliarà per altres àmbits laborals. ¿Vale? Llavors, en aquest aspecte, jo crec que el tema de robotització és important, però no cal ser tan pessimista i tenir en compte, doncs, que també es crearan nous àmbits de feina.
Com ho veuen, Raquel Parisi, Neus Vidal?
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que s'ha dit fins ara i, a més, afegiria que hi ha una cosa per mi diferenciadora a les noves generacions, que és aquesta actitud per afrontar aquests nous reptes. Les empreses buscaran persones que siguin creatives, que tinguin capacitat d'organitzar-se i liderar projectes, perquè treballarem tots per projectes i no tant en un lloc estable i fent la mateixa feina sempre, que tinguin ganes d'aprendre constantment i sobretot on les noves tecnologies siguin el seu aliat. Es treballarà constantment amb noves tecnologies, nous programes, i això fins ara no era així. Fins ara, com bé dèieu, doncs t'incorpores a un lloc molt de temps, en principi per tota la vida, i fent més o menys el mateix.
Senyora Parisi.
A Catalunya, des de l'any 2007, s'han destruït el 49,1% dels llocs de treball ocupats per joves. D'aquests joves que, depèn d'on tallis l'edat, el tram d'edat de joves puja més i menys, però que estan als
blocs... Ara cada vegada són més joves, sí, però sí. Aquesta edat és a partir fins als 25 anys.
Els 25 anys, així. I en concret, aquest període de crisi, els llocs de treball ocupats per joves han reduït gairebé la meitat, passant de 850.000 aproximadament al 2007, als 400.000 i pico d'enguany. L'atur, també és veritat que afecta en els joves també de manera diferent. Les persones, els joves, sense estudis postobligatoris, per tant, sense estudis universitaris, sense graus superiors, tenen un índex d'atur més elevat, en concret, el 42, segons l'IDESCAT, del 42,5%.
Cal tenir formació.
Això és imprescindible. Tot i així, ho apuntava també molt bé el senyor Rafael, potser és de les primeres promocions, els que s'han llicenciat o han acabat estudis recentment en aquests últims anys de crisi, són els primers estudiants, els primers treballadors que s'incorporen, que tenir estudis universitaris no ha suposat una clau d'èxit laboral, d'incorporar-se amb certa immediatesa al mercat laboral. Això
no t'assegura feina.
No. Més possibilitats que no tenir estudis, però malauradament és una generació no perduda, Déu ens en guard, però sí que amb molta més dificultat respecte als anys anteriors. En l'educació en emprenedoria, tant en les escoles de primària, ja estic parlant d'escolars molt joves, com a secundàries, als instituts, cada vegada més es va introduint assignatures d'emprenedoria. Jo volia plantejar aquí, doncs, en el nostre convidat, el senyor Ignasi Rafael, aviam si aquesta formació cada vegada més dúctil, cada vegada, a part de les assignatures troncals que han de ser, evidentment, de matemàtiques, història, idiomes, doncs cada vegada el futur d'un èxit laboral passa per allà des de petits, des de les escoles, introduir missatges d'emprenedoria, no només parlar de valors i sostenibilitat i ètica, sinó també incorporar terminologia i conceptes de start-ups, beneficis, creixement, retorn a la inversió. Vull dir, si no hi ha una educació financera suficient,
quina podem
parlar d'emprenedoria d'aquí uns quants
anys?
Quan
parla d'aquests termes en l'educació infantil, a mi em fa por, com a mínim.
A veure.
No l'emprenedoria, no la motivació, no els valors emprenedors, però parlar de beneficis, no? Des d'un punt de vista més financer, en segons quines edats.
A veure, jo anant una miqueta per ordre i per tocar els diferents temes que heu anat comentant. O sigui, el que deia el Joan, no?, del reciclatge continu. Jo crec que hi ha una cosa que la gent ha de tenir clara, i sobretot els joves. La seguretat que abans ens donava una empresa, des d'un punt de vista laboral, avui ens la donarà l'ocupabilitat. I això depèn de cadascú. És a dir, La feina per tota la vida, l'empresa per tota la vida, no existeix ni existirà, i per tant la capacitat de que nosaltres siguem ocupables al mercat dependrà de nosaltres, dependrà de les nostres actituds, de les nostres aptituds, de la nostra marca personal i del nostre networking. Aquests són els quatre elements que conformen l'ocupabilitat d'una persona. I això ja depèn de cadascú.
Actituds, relacions personals que tinguem,
la capacitat de relació i la marca personal.
Uh-huh.
És a dir, parlava el Joan també de la reputació. Al final, avui les xarxes ens ajuden i dius, bueno, doncs aquella persona com la valoro com a professional, doncs anirem construint una marca, una reputació en base d'on estem, de lo que fem, de lo que escrivim, de lo que opinem. I després també l'ocupabilitat depèn de la capacitat, la visibilitat que tinguem a través dels nostres contactes o la gent que ens coneix i que ens pot valorar. Per tant, això seria un concepte molt important.
Els tímids ho tenen difícil, no?
Els
tímids.
Ho tenen difícil, sí. Sí, sí, els hi costa més, però és com tot. Ho has d'entrenar. És com dir, bueno, al tímid també li costarà més fer una presentació en públic o vendre un producte internament a una empresa, però ho tindrà que fer.
Uh-huh.
Per tant, el que no tingui de mena tindrà que entrenar-ho. Després, el tema de la robotització, que també comentàveu, no? És veritat, destruirà molts llocs de treball. Hi ha una dada d'aquest any, d'un informe que es va presentar al Foro de Davos 2016, que es destruirien 7 milions de llocs de treball, però que se'n crearien 2, vull dir, hi ha un gap de 7, però que professions que naixeran, doncs el protésico robòtico, els propis desenvolupadors de robots, els que faran nanotecnologia mèdica, vull dir, es desenvoluparan moltes professions al voltant d'això, però realment se'n destruiran sense dubte. Una altra cosa que dèieu, el tema de l'actitud que comentaves tu, Neus, la creativitat, treballar per projectes, les ganes d'aprendre, tot això, està clar, va cap aquí. O sigui, les persones que vulguin treballar tindran que acostumar-se amb aquesta, sobretot amb la capacitat d'adaptació al canvi. Però si parlem una miqueta més a curt termini, jo crec que els joves, és molt difícil generalitzar, també el que han de també valorar és el valor de la feina. Vull dir, moltes vegades ens trobem joves que tenen oportunitats de feina. Feina n'hi ha, però també falten a vegades ganes de treballar. Jo entenc que una persona que ha estudiat una carrera, doncs potser no troba... Però, escolta'm, no s'ha tant de caure els anells per començar a treballar els caps de setmana en un centre comercial, però que et digui, no, és que, ui, està lluny de casa, o és que tinc que treballar els dissabtes. Doncs jo crec que també hi ha una mica d'això, i torno a dir, no vull generalitzar, però que a vegades també aquesta actitud del voler treballar, el voler-se incorporar al mercat de treball és important. Després la Raquel ens deia, no?, del tema dels joves. Doncs és veritat, la gent amb formació té més capacitat. L'índex d'atur és molt més baix amb la gent amb formació que sense formació. I bueno, el tema de la formació està clar que s'ha de fomentar. Jo crec que amb els joves encara hi ha una dificultat entre el que és l'adaptació de la formació que es dona amb les necessitats de l'empresa. Les empreses necessiten unes coses que les universitats no donen. I, per tant,
encara aquí, no, potser
encara no sempre van al darrere, mm-hmm. Però hi ha temes com la formació dual, que és important per ajudar la gent a viure més en la pràctica de les empreses i sobretot la dinàmica de treball, que és un camí que s'està encetant i que anirà molt bé.
No volia tancar aquesta entrevista sense parlar d'un tema que per nosaltres és clau, des del Plusvalua sempre intentem introduir-lo, i és el tema de la dona, perquè la dona és la més afectada per la crisi i en el mercat laboral és així en tots els grups d'edat, i la conciliació i la igualtat salarial són dos dels temes de la desigualtat més fragants o que d'alguna manera pesen més. Molt breument, què en pensen d'aquest tema? Cap a on anem? Estem parlant del futur. Cap a on anem? Senyora Vidal.
Jo crec que si cada vegada anem a treballar més per projectes, això ens ajudarà a poder decidir quan volem treballar i quant temps hi volem dedicar. El 75% dels joves cada vegada valoren més el treball en funció del que fan i del temps lliure que no de la remuneració. Això les dones, evidentment, si hi ha un període en el que ens dedicarem més a cuidar els nostres fills o a tenir fills, treballarem menys i després podrem acceptar projectes en el que la dedicació sigui més àmplia. Jo crec que això ens ajuda.
Mm-hmm. Senyora Parisi.
Home, jo penso que en aquest cas m'agradaria que el que diu la Neus fos veritat. Jo no ho percebo tant així. Jo hi veig més un sostre de vidre, perquè quan t'apartes pots començar a acabar una parella, ja imaginem una parella que hagi fet els mateixos estudis i s'incorpori igual amb les mateixes condicions al mercat laboral. D'aquesta parella decideix tenir fills, i normalment la dona és qui té un paper més actiu en aquesta maternitat, o mentrestant el marit es va suposadament reciclant, va millorant en els seus llocs de treball, i aquí hi ha un sostre de vidre que fa molt difícil invertir-ho.
És a dir, que la dona li costa més accedir, arribar allà on l'home, doncs, durant aquesta maternitat, ell s'ha anat preparant per arribar-hi.
Jo tinc aquesta sensació. La meva experiència diu això.
Senyor Contijoc.
Sí, no, a veure, jo el que considero, el que és el marc laboral, el que és la protecció pel que fa a la dona, és una qüestió, per mi, molt important, el que fa referència al marc legislatiu. És a dir, perquè aquí és una qüestió, jo com a advocat, evidentment, derivo cap a la llei, no? Però és una qüestió on els polítics han de tenir la responsabilitat de fer el marc legislatiu concret. ¿Vale? A mi m'agradaria posar dos exemples clars que en relació a aquest tema, per exemple, han sortit recentment aquesta setmana i setmanes anteriors. Recordar les declaracions que va fer el president de C Hoteles, Antonio Catalán, ¿vale?, en referència a com les cadenes hoteleres, a dia d'avui, per maximitzar els seus ingressos, el que fan és externalitzar els serveis. En aquest cas, parlo dels serveis de neteja de les habitacions, que, malauradament, el 99% de les persones que netegen habitacions, cambreres o netejadores, són dones. Val? El senyor Antonio Catalán feia unes declaracions en el sentit de que moltes companyies hoteleres, i jo com a advocat ho sé a ciència cierta, que es diu, el que fan és, ells es dediquen al negoci hoteler, i tot el que sigui, que no sigui llogar habitacions, ho externalitzen. En aquest cas, externalitzen la neteja de les habitacions. Ho externalitzen empreses concretes que es dediquen a contractar, en aquest cas a subcontractar empleades per netejar habitacions, i els hi paguen per habitació netejada, que en aquest cas era entre 1 i 3 euros per habitació netejada que els hi pagaven a cadascuna d'aquestes netejadores. El senyor Antonio Catalán va fer unes declaracions que van tenir molt ressò en el sentit que ell deia que a la seva cadena hotelera no externalitzaven aquest servei, que tenien a una persona contractada, la qual li pagaven un sou, conforme al conveni, i que, clar, evidentment, la seva competència el que feia era subcontractar persones, que el que comportava era que, doncs, un estalvi en la despesa de sous. ¿Vale? Llavors, aquí, per començar, s'ha de tenir en compte el que és la globalització i la competència a nivell mundial, que en aquest cas estan patint les cadenes hoteleres, en aquest cas estan patint, per conseqüència, el marc laboral. Llavors, en aquest cas, aquí hi ha una obligació per part dels governs de legislar, un, quin és el marc laboral idoni per a aquest tipus de serveis, i sobretot tenir en compte doncs que el nou context globalitzat ens obliga, i en aquest cas obliga, entre cometes, vull dir entre cometes, les companyies hoteleres que si volen competir... He posat l'exemple de les companyies hoteleres, però ho dic a nivell general. És a dir, tothom ara competeix a nivell global, no competeixes com abans amb la botiga del costat o amb l'empresa de la comarca propera. No? Vull dir, competeix a nivell global perquè les vendes es fan per internet també. Llavors, clar, aquí, a nivell estatal, el nostre legislador ha de crear un marc laboral lo suficientment propici i que sigui lo suficientment protector per garantir, doncs, aquesta estabilitat laboral. Llavors, jo crec que és important tenir en compte i també afegir, que no comenté l'exemple, però és un exemple molt, molt semblant, tot el tema de l'economia col·laborativa, Uber, etcètera, etcètera, que és com tot això afecta al marc laboral i com afecta, diguem, els drets dels treballadors. Aquí és un tema, dic que és un tema legislatiu que han de tenir en compte els polítics i que no es té en compte a dia d'avui.
Senyor Rafael, que volia comentar breument.
Sí, dues coses ràpides. Jo crec que el món de el problema de la dona és un problema, però que hi han diferents. O sigui, hi ha un tema molt personal, el que tampoc és podem obligar a la dona que canvi les seves prioritats o que treballi o que vulgui ser directiva. I, per tant, com deia la Raquel, hi ha el sostre de vida, però també hi ha el terra de ciment, que és les pròpies limitacions que voluntàriament es posen. I després jo penso que és un tema molt cultural. Deies tu allò de les baixes de maternitat. La reducció de jornada, el 22% se les agafen dones i només el 3% homes. I la baixa de paternitat, el 0% d'homes. Per tant, hi ha una qüestió molt cultural de decisió pròpia que cadascú agafa i es distribueix d'aquesta manera.
També té a veure, m'imagino, amb la diferència salarial. Una reducció de jornada de segons quin sou no és el mateix que segons quin altre. És a dir, dins de la parella també es deu escollir.
Sí, però he vist casos que no és així i s'acaba seguint la dona qui pren la decisió, però que és molt lliure de prioritzar estar amb els fills, educar-los, i per tant, contra això jo crec que no podem dir res. I fent referència a l'últim ja el que deia el Joan del marc legislatiu, jo penso que és bo tenir un marc legislatiu, però quan ens passem de frenada jo crec que al final la sobreprotecció el que genera és la discriminació. És a dir, penalitzar molt o protegir massa a la dona en l'entorn laboral, el que jo em dono compte és que pot fer un efecte exclusió per les dificultats que genera el tenir dones.
En aquest sentit s'està treballant molt cap a la protecció a través de la... de l'home, és a dir, l'obligatorietat en l'home en les mateixes condicions de la dona. Senyora Vidal.
Jo simplement hi havia una petita reflexió que volia fer, que ho estem enfocant molt a que la dona no pot créixer professionalment perquè prefereix ser mare i es demana una reducció, però això per què l'ha de penalitzar? És a dir, al final, el tenir fills no ha de ser una cosa que et penalitzi en poder créixer. Si anem a treballar per projectes i a treballar, tu pots escollir quan vols treballar i quan vols donar més prioritat a altres àmbits de la teva vida que són igual d'importants que el treballar. Però que el fet de tenir fills o no sigui el que denoti el que creixes o no creixes professionalment és el paradigma que em sembla que hauríem de canviar tots.
I com a societat, no?
Exacte, no només les empreses, sinó tothom, i nosaltres les primeres.
Doncs des del Plusvàlua, com sempre, donem suport i peu a aquestes veus. Senyor Ignasi Rafel, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres, no, perquè ens porta a la realitat, una mica
sí,
la realitat viva
dura,
del que hi ha.
Però jo crec que la millor manera d'ajudar que les coses canvin és saber el que és i així tots podrem treballar per anar-ho corregint.
Totalment. El convidem a l'Àgora amb nosaltres.
Encantat, és on
normalment podrem parlar. Molt bé, serà d'aquí uns segons.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és.
Sí.
Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa. The faster we fall, when we think that we know it all, we know nothing at all.
The letter arrives. Amb aquest Say It's Not True de Queen, avui amb el Dia Mundial de la Sida, obrim l'aura del Plusvàlua parlant sobre l'actualitat econòmica i social. Evidentment, aquesta setmana ve marcada pel comiat de Fidel Castro amb una cerimònia multitudinària a Cuba. És com si tanquéssim una etapa. No sé com ho veuen els nostres tertulians, Joan Contijoc, advocat, Delpidio Silva, advocats, Raquel Parisi, economista, Neus Vidal, recursos humans, especialitzada en selecció i mobilitat, Ignasi Rafel, caçatalent, soci director de Talman Group. No sé com han viscut aquest comiat de Fidel Castro, sobretot des de la vessant també més economista, potser ideològica, fins i tot, perquè, evidentment, Fidel Castro era una figura que en el marc econòmic jugava una ideologia molt clara i que al desaparèixer doncs, deixa com unes sensacions estranyes, com a mínim. Què en pensen?
Home, jo crec que ara és un... Bueno, amb la defunció del senyor Castro, d'en Fidel, és un fi d'una etapa i d'una època, però és un fi més d'imatge, de fotografia, que no real, perquè ja des de fa uns quants anys, quan el seu germà Raúl va agafar la presidència de Cuba, ja, encara que no ho hagin volgut manifestar, l'obertura econòmica i política ja ha estat diferent de relacions amb molts altres països. Vull dir, ja tenim el cas, evidentment, d'Estats Units, que ara torna a estar amb entredit amb el futur president Donald Trump, que ja posa en dubte si l'acord comercial ho mantindrà o no. El mes de març, aquest últim, la Unió Europea amb Cuba ja va signar unes negociacions bilaterals dintre el marc de l'acord de diàleg polític i de cooperació, que es deia, vull dir que ja hi ha una sèrie de mesures, d'obertures, que ja no vindrà a partir d'ara, sinó que ja es venien fent aquests últims temps.
S'ha perdut el comunisme? Senyor Contijó.
Home, no, a veure, jo crec que... A veure, jo, en el que és la mort del Fidel Castro, l'he viscut d'una forma molt pacífica, en el sentit que no m'ha sobtat, perquè tal com bé deia la companya, doncs, bueno, ja, jo crec que ja fa 10 anys que ho tenen tot ben agafat i ben tancat, vull dir que és una transició pacífica a nivell intern, a nivell de Cuba, i crec que també a nivell extern, perquè és evident que han anat cultivant les seves relacions internacionals. Només cal veure doncs, l'acord comercial que van fer amb els Estats Units, el que ha comentat la Unió Unió Europea i que fins i tot a Espanya ja ho veia venir des de fer un parell d'anys amb les mobilitzacions dels ministres d'exteriors on van començar a ficar el peu entenent doncs, que a poc a Cuba hi ha una obertura comercial, econòmica i empresarial i que crec que a Espanya ha de jugar un paper fonamental tenint en compte les relacions idiomàtiques i culturals que tenim. Jo per part meva entenc que el comunisme bueno, és un comunisme adaptat a la nova globalització com és a Xina, és a dir, un comunisme que té una ideologia clara des de la vessant política, però que econòmicament, doncs, evidentment, està en un món globalitzat on ha de competir, com ho fa la Xina, i al final tenen un capitalisme encobert per una ideologia comunista. En aquest cas és veure com la població, que pel que tinc entès a Cuba, no està ben organitzada pel que fa a l'oposició, perquè evidentment és un règim que ha durat 56 anys, és un règim polític molt, molt, molt intens i on hi ha doncs, els funcionaris amb moltes prebendes, amb una situació de control de l'Estat que és difícil de tombar, i més tenint en compte quan hi ha una oposició que està adormida i la poca oposició que hi havia, que era l'Osvaldo Payá, doncs, va desaparèixer. Llavors jo crec que bueno, serà una transició pacífica i bueno, a l'expectativa sobretot de veure doncs, com fan els equilibris entre doncs, aquesta economia de mercat que ha d'entrar a Cuba mantenint aquesta ideologia comunista.
Realment el que és el marc polític està canviant molt, hi ha moltes tensions, la pujada de Donald Trump ens sorprenia a molts, no a tots, perquè molts ho van predir, però a molts sí. I també la pujada de la dreta en altres sectors dins d'Europa doncs, també fa que d'alguna manera s'estigui allunyant aquesta lluita dretes i esquerres, pot ser? En el sentit econòmic de la paraula, no tant en el sentit ideològic com una Xina, sinó en el sentit econòmic doncs del que amaga un país com la Xina, doncs les seves tendències econòmiques segueixen sent més liberals que el que eren.
És que jo crec que la política, amb aquest punt que comentes, no, del populisme, jo crec que, en el fons, l'origen no deixa de ser un origen econòmic. És a dir, el populisme neix i s'alimenta i els líders tenen més força en la mesura en què els ciutadans veuen una amenaça econòmica, bé sigui doncs, perquè perden benestar, bé perquè tenen la sensació de que estan pagant impostos en benefici d'altres persones, i això fa doncs, que els països doncs, es vulguin tancar, que es tornin més proteccionistes, que es tornin menys solidaris, que es tornin menys acollidors, i, per tant, doncs, tots aquests líders o tots aquests plantejaments ideològics que tenen que veure més amb l'exclusió dels demés, amb el no deixar entrar els de fora, de tornar a lo nostre, de donar l'autenticitat, de tornar per això, els originaris del país, és perquè hi ha una amenaça econòmica, i això és dolent, perquè tornarem, o sigui, estem fent una regressió amb el que era, doncs, per exemple, l'objectiu de la Comunitat Europea, que era precisament integrar i unir i compartir i no doncs, tornar-nos a cadascú a defensar el nostre. Jo crec que l'origen és econòmic i, per tant, la gent el que es deixa portar és per aquests missatges populistes, en algun cas irreals, com s'ha vist en el cas del Donald Trump, que és que abans de ser elegit ja deia que coses de les que havia promès no faria. I diu, bueno, si és igual, jo he guanyat i ara faig el que vull. No?
Senyora Vidal.
Jo crec que hi ha dues coses importants. Una és que el populisme també creix a causa de la corrupció, és a dir, al final volem sentir missatges de passarà alguna cosa si algú s'endú diners o que fins ara no passa. Vull dir, si hi ha un judici o no, al cap de molts anys o no, i això també doncs, ens fa pensar anar-nos-en en un extrem. I l'altra cosa que també crec que és important, que també ajuda al populisme, és veure que les desigualtats cada vegada són més marcades, és a dir, cada vegada els rics són més rics i els pobres són més pobres. I això, bueno, això ajuda a que d'alguna manera diguem, bueno, pues ens tanquem, no ens relacionem o no volem que vingui gent de fora perquè bueno, encara m'empobriré més. Pues, Jesucito de mi vida, que me quede como estoy.
I ens quedem una mica sense modificar, sense millorar. No? Passem, doncs, de Cuba, de la plana més internacional, i ens apropem una mica, perquè tenim aquí la discussió sobre el dèficit, les discussions de pressupostos que van i venen. i que no acabarem de comentar perquè encara estan una mica tancant-se, però sí aquesta nova decisió d'Hisenda de limitar els 1.000 euros al pagament en efectiu per lluitar contra l'economia submergida, què els hi sembla?
Personalment correcte. Hi ha països que, per exemple, als Estats Units és molt més limitat, vull dir, tot es paga amb targeta, tot es paga a través de compte bancari. És trist que hàgim d'arribar a aquests extrems perquè la gent compleixi amb les seves obligacions, però com que altres mesures s'ha vist que no compleixen els seus objectius, o sempre fet de pagar amb targeta, no crec que suposi cap inconvenient per ningú.
Mm-hmm. Senyor Condijó.
Sí, bueno, jo crec que aquesta mesura és el que es diu avui dia un postureig polític, no? Una miqueta de cara a la galeria, el fet de doncs, com intentar fer com una donar una imatge de lluita contra la corrupció, contra el diner negre, etc. Però bueno, a mi m'agradaria recordar que a Itàlia, a l'època de Mario Monti, es va aplicar també una mesura en aquest mateix sentit. De fet, a Itàlia estava limitat, recordo que eren pagaments en efectiu fins a 5.000 o 6.000 euros, i es va baixar fins a 1.000 euros. ¿Vale? Llavors van veure que la mesura no era efectiva, perquè molta gent o deixava de gastar, o el que feia era a les zones frontereres s'anava a gastar doncs, a Àustria, s'anava a gastar doncs, a França o a d'altres països. I l'actual president, el Renzi, ho va acabar pujant a 3.000 euros. ¿Vale? Llavors, per una altra banda, s'ha d'afegir també un tema cultural. El fet de que es limiti a un pagament en efectiu comporta que t'obliga a pagar amb targeta. Això comporta comissions per a les entitats de crèdit i beneficis per a les entitats de crèdit. Vull dir, estem en el mateix d'aquí, com les entitats es beneficien d'una mesura política, que jo entenc, que evidentment que hi ha molt diner negre, això és evident, però crec que aquesta mesura, almenys l'experiència que ens ha donat a Itàlia, el que he pogut jo saber, doncs no es va tirar endarrere, vull dir, es va modificar, i evidentment va quedar més baix del que era originàriament, però es va tornar a pujar. Llavors aquí s'ha de tenir en compte molt el fet aquest de com a Espanya, doncs, les comissions bancàries són molt elevades, si ho compares amb la resta d'Europa. Llavors això és una modificació que no té en compte aquesta altra vertent.
La senyora Raquel París anava fincant-ho amb el cap.
Hi ha una part de l'argumentació que no comparteixo. El tema de les entitats bancàries. Per una entitat bancària, actualment, li és molt més econòmic el diner electrònic que el diner metàl·lic. Per tant, el que estem anant...
Sí, clar, evidentment, el diner electrònic.
Pagar comissions elevades per anar... Moltes entitats, ja el taulell, el que era el taulell que anaves a descanviar, que anaves a ingressar, això ha desaparegut. Aquest client s'ha expulsat a les entitats bancàries. És molt més car aquest sistema que el diner electrònic, vull dir,
targeta de crèdit. Crec que això és el que deia el senyor Condijó.
Em sembla que augmentaria les comissions, però seria un benefici per les entitats financeres.
No, augmentar. Crec que deia el fet de que tot es faci a través electrònic farà que els bancs, com a intermediaris, guanyin més beneficis. Perquè si jo pago 1.000 euros perquè els trec del meu banc i els porto 1.500, perquè els trec del meu banc i els porto a una agència de viatges, on de sigui, doncs aquí no hi guanya ningú. En canvi, si faig un traspàs econòmic entre
una transferència
econòmica entre una entitat bancària i una altra, aquí sí que les entitats
tots els negocis pateixen, els que tenen els famosos datàfons, és a dir, tenen una comissió per cada venda que ells fan, és a dir, quan tu vas a una botiga de roba i compres doncs, unes sabates, de cada paio de sabates venudes i tu pagues amb targeta, i una comissió en favor de l'entitat.
Ara ja es fan ràpids per evitar això.
Senyor Rafel.
Sí, a veure, jo podria estar d'acord amb el Joan que pot ser una mesura de postureo. Jo crec que és una bona mesura tot el que vagi en contra del frau fiscal, però hi ha altres maneres, que també les empreses que defrauden IVA. A mi l'única cosa que pensant una mica més a llarg termini em preocupa d'una mesura com aquestes és que estem anant cap a un control absolut de les nostres vides. O sigui, el dia que ho paguem tot en targeta, no hi haurà secrets, sabran on comprem el pa, on anem a prendre alguna cosa, què comprem, quan ho comprem. Mm-hmm. I això, home, no sé, em dona la sensació una mica de pèrdua de llibertat o d'intimitat.
No creus que això ja ho saben ara? El pa no ho sé, perquè és una dada molt...
Google segur que ho sap.
Exacte, però què mires, què deixes de mirar, quan mires la tele, els programes que mires, on vas a comprar habitualment... És que jo crec que a data d'avui ja actualment, inclús la publicitat que tu reps a través d'internet pels diferents... ja està específica, ja està dirigida en funció de les altres pàgines que has consultat abans. Jo crec que cada vegada ja estem totalment controlats i saben absolutament tot de nosaltres.
Fantàstic. Bé, marxem del Plusvàlua amb un aire renovat, amb ganes doncs, de sortir a comprar i que ens segueixin controlant. Doncs moltes gràcies per haver participat, com sempre, senyor Joan Contijoc, senyora Raquel Parisi, senyora Neus Vidal, senyor Ignasi Rafael, per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
I, com sempre, el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials es fes amb la producció de Mireia del Pozo i Mario Ramírez dels controls tècnics. Qui els ha parlat? Carla Gràcia. No ens retrobem la setmana vinent perquè estarem de pont, estarem doncs, entre una Constitució i el pont, no? I ens retrobem, per tant, el dia 15 de desembre, l'altra setmana, com sempre, parlant sobre l'actualitat econòmica i social, amb clau de valors.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.